arribem a un temps que ens ocupem del nostre cos, i suposo que cuidar-nos de la nostra cos des d'aquesta perspectiva no és només ocupar-nos del nostre cos, sinó de tots nosaltres, que deu ser més que un cos, no sé si harmonia, esperit. És amb nosaltres la doctora Carme Martorell, és metge, és acupuntora, és professora del màster d'acupuntura que es fa per a metges a la Universitat de Barcelona. Doctora Martorell, ben tornada.
Hola, bona tarda.
Avui hem de parlar, volem parlar d'òrgans, d'alguns òrgans, i que tinguin a veure amb aquestes etapes de l'any, no? Amb els moviments de la vida que en diu vostè, no? Ara hem entrat a l'estiu fa una setmana i sembla que ens situem d'una manera o d'una altra també en relació a les estacions de l'any. Ara fa uns mesos parlàvem d'algunes frases fetes amb relació als òrgans del cos. Per exemple, si anem al fetge, posar-se pedres al fetge. Això és preocupar-se.
Sí. O bloquejar-se.
O bloquejar-se. O regirar-se la bilis, que vol dir irritar-se, o tenir el fetge gros, que és el contrari.
I amargar-se, regirar-se la bilis, que és amarga, és amargar-se també.
Tenir fetge vol dir que aguantar, suportar les coses desagradables. Vostè té bona relació amb el fetge? Com és el fetge?
No tan bona com jo voldria, la veritat.
No, perquè el fetge com és? Qui és el fetge?
És que la visió dels òrgans medicina xinesa no és estrictament la d'una estructura orgànica, sinó la d'una part del nostre cos que emblematitza, representa un moviment energètic determinat. Clar, nosaltres tenim molts moviments al nostre cos que no es poden produir simultàniament. I per poder-nos expressar en la nostra totalitat no ho podem fer-ho simultàniament, sinó cíclicament. És a dir, no podem alhora estar expansius o introvertits, i per tant aquests moviments ho fan seqüencialment. El moviment que és del qual el representant orgànic és el fetge,
sí?
És el que es correspon a la fusta, a la primavera,
a
l'inici del moviment. Tota la vida està feta de cicles. El cicle diari, el cicle estacional, els cicles de les civilitzacions, tot té uns processos de creixement o sorgiment o projecte, d'expansió màxima, de maduració, de replegament i d'interiorització i final del cicle fins al cicle següent. Llavors, el moviment que representa el fetge correspon al de la primavera, al d'engegar coses, posar en marxa coses.
Diuen que a la primavera es posen en marxa més negocis, ara que estava muntant una empresa, i ens recordava la doctora Martorell que hem viscut ara aquestes primaveres a molts països àrabs. De fet, hem viscut molts mesos de maig, no? Diríem que també.
I el 15M aquí.
I el 15M aquí.
No, però inclús individualment no us heu fixat que la primavera us ve de gust sortir?
La sang altera, no?
Sí, la primavera la sang altera.
No era la cosa de la llum, això ja està. Qui té a veure el fetge amb la primavera?
És que el fetge no és només l'orga, és el moviment que representa, i representa el drenatge dintre de l'organisme, que les coses flueixin i funcionin.
I realment la sang està alterada a la primavera? Va més ràpid?
Sí, perquè el fetge... No.
Circula més ràpid.
Mecànicament parlant, no. Sempre estem parlant de moviments energètics que no són estrictament estructures exocorporals, el qual no vol dir que el nostre metabolisme no estigui més actiu a la primavera i que nosaltres mateixos no tinguem molta més empenta i ganes de sortir i d'extrovertir.
I llavors, des de l'acupuntura, vostès poden trobar un fetge, ho dic simple, senzillet, bloquejat, posem per cas?
No un orga fetge bloquejat, sinó un moviment de posta en marxa, de fluidificació de les coses, de drenatge de les coses, d'eliminació de toxines, bloquejat, i que això sí que es pot manifestar amb símptomes determinats.
Amb què, per exemple?
Doncs, per exemple, des d'un punt de vista físic, un pot tenir el fetge, que se'n diu, bloquejat, GAN, hauríem de parlar
en propietat.
En propietat, exacte. Bloquejat, per exemple, quan una persona necessita sospirar. No trobeu que a vegades esteu neguitosos o agobiats i sospireu, bufeu, rebufeu, i a vegades als pacients els hi pregunto, bufa, rebufa, necessita sospirar, respirar a fondo, que és una forma d'intentar desbloquejar la zona toràcica, que és per on transiten les emocions, que és el primer que se'ns bloqueja en general. Llavors, quan tu vols posar un projecte en marxa i hi ha una impossibilitat de donar sortida a aquest desig, llavors és quan es bloqueja aquest moviment. I això pot donar símptomes físics, com aquest que he comentat, tan simple com el fet simplement de sospirar o desbloquejar-se, però també pot donar una sensació de nus o distensió o dolor sota la zona costal, que és on passa el meridià de vesícula biliar, que hi està associat.
Sí.
O poden haver-hi bloquejos abans de les regles, que és quan el cos està més congestionat. Llavors hi ha tot el síndrome premenstrual, que no el pateixen totes les dones, sinó les dones que tenen un moviment del fetge bloquejat, aquestes són les que pateixen més del síndrome premenstrual.
Doctora Martorell, que vostè s'ho sap molt i a sobre fa classes als metges, Però quan vostè parla d'això, a vegades és com si ens parlés d'una altra manera d'abordar la salut i l'harmonia.
Us parlo amb un llenguatge analògic i no lògic. Sinó, és analògic, clar, són imatges, i per això les diferents cultures i en el llenguatge apareixen expressions que d'una manera racional posar-se pedres al fetge, m'expliques què significa? No, és una imatge, és una imatge que correspon a una a un coneixement soterrani que és propi dels somnis, dels símbols, és a dir, que d'alguna manera tenim interioritzat a dintre nosaltres.
Vol dir que, per tant, la nostra cultura, si té aquestes frases,
clar,
és que no ho sap, però ho sap.
Clar.
No sap que ho sap.
Exacte. Hi ha una frase que es diuen a vegades als psicòlegs que és un, a vegades no sap que sap coses, i a vegades somiar és una de les activitats del fetge de la primavera. Clar, la creació de projectes de somnis vius o la de somnis nocturns, somiar és una activitat pròpia del fetge que és sana i saludable. Però vull dir que poder-ho fer és important tenir somnis també.
Per tant, estem dient que el fetge i la vesícula biliar també es relacionen amb la iniciativa?
Clar, és que en el moviment de la fusta estan relacionats un òrgan i una víscera que se li corresponen. Llavors, el fetge està íntimament vinculat a la vesícula biliar. Per això abans, quan deies no sé quina frase has comentat sobre la vesícula biliar, l'amargura, que ja t'he dit, és l'amargura.
Perdoneu, perquè estic rient, perquè hi ha un oient que m'ha fet riure, diu, llavors, sentint tot el que sento, diu, jo tinc el fetge molt cascat, perquè a mi la primavera i l'estiu em fan sortir la mala llet.
És que la irritabilitat una de les sintomatologies de bloqueig de fetge, perquè, clar, quan tu no pots donar sortida, quan tu tens un cap, per exemple, a la feina, que no et deixa fer el que tu vols, o una situació que t'impideix desenvolupar el que tu vulguis, el que genera és una congestió d'aquesta energia, i això genera irritabilitat. I com que el moviment de la primavera és de pujada cap a dalt, això exaltat provoca excessos cap a la part alta, i de fet quan tu t'enfades et congestiones de la cara, crides
a la cara vermella,
congestiva, fins i tot hi ha pacients que tenen els ulls injectats amb sang, o sigui que se'ls hi posen vermells, gent que tingui els ulls que els hi piquen sovint o se'ls irritin. I a la nostra societat, que dona moltes cortapisses a l'expressió del que un realment desitjaria dintre, això és molt freqüent. És a dir, és infreqüent trobar un pacient que no tingui el fetge bloquejat. Però deia abans que no tinc tan bé com m'agradaria.
O sigui, com que aquí està... de fet, està mal vist, però, a banda, és poc eficaç en les relacions humanes demostrar aquesta irritabilitat tan important.
No, és important en les relacions humanes expressar el que un sent,
però...
i fer el que un sent. El que no és adequat
però no...
és... carregar-se de pedres al fetge i després això vomitar-ho contra el primer que passa.
Sí, però vull dir que en tot cas s'hauria de poder canalitzar, dosificar, que no hi hagi la bossa molt plena, perquè llavors l'última gota provoca una inundació.
Home, a mi una forma de vehiculitzar-lo, per exemple, és el moviment. Hi ha gent que diu, quan estic molt carregat me'n vaig al gimnàs, o vaig a caminar, o ballo. Jo vaig tenir una pacient que se li va morir, heu comentat abans d'una senyora que se li va morir el seu fill.
Sí.
Doncs va tenir fer una depressió i va venir perquè feia 8 o 9 anys que s'havia mort el seu fill, tenia una depressió i no en sortia. Però aquesta dona, que era una dona de poble, em deia, i les veïnes en critiquen, diu, perquè l'única cosa que m'alivia és sortir i anar a ballar. I fixa't que fort, perquè jo li vaig preguntar de quina manera li ha afectat més la mort del seu fill. I no era tant el dol com la sensació d'impotència de no haver-ho pogut resoldre, no haver-ho pogut evitar. La sensació d'impotència és un altre dels símptomes de bloqueig del fetge, de no donar sortida.
Llavors, amb l'acupuntura, amb les agulles, què és el que es fa?
Drenes aquesta energia acumulada, és com si llancessis tots els detritus acumulats.
D'alguna manera es fa que una part que no rutlla prou se la fa funcionar
Se li dona via i sortida amb això sense necessitat de...
de fàrmacs.
Ni de fàrmacs ni de que la persona exploti. És a dir, d'alguna manera obres la vàlvula de seguretat i permets que allò torni a circular. Perquè una altra cosa que drena l'energia del fetge, per exemple, és l'alcohol. Que per això les societats, per exemple la japonesa, que anaven molt estressats, tenen tendències alcohòlics, perquè l'alcohol dona espai i drena. Clar, en una primera fase això és positiu. El que passa és que acaba sent tòxic. L'acupuntura no ho és... Però jo sóc més partidària en general, si puc, no de tractar el símptoma pel que ve la persona, sinó un cop tractat el símptoma en el fons i aviam què és en el que la seva vida no funciona prou bé, i què no s'atreveix a fer aquesta persona per permetre's viure d'una manera en la qual no se li posin pedres al fetge.
A veure si ho sabem endreçar bé. Bé, estem parlant avui de la visió dels òrgans que té l'acupuntura en relació als moviments de la vida. 93207474, fem amb la doctora Carme Martorell, si voleu intervenir, si voleu fer qualsevol pregunta. 93207474. I ara que ja ha arribat l'estiu, ara hi ha expansió màxima, no?
Clara, el moviment d'ascens, de desenvolupament de projectes és com si anessis a fer una festa i ja l'haguessis preparat tota i llavors arriba el dia de la festa. Llavors és quan tu expandeixes, estàs en contacte amb l'exterior al màxim, però connectat des de tu. I això queda emblematitzat pel moviment del foc, que en nosaltres es correspon al cor, que curiosament és el que porta sang, que és de color vermell.
Ara que deia expectativa color, perquè has estat preparant la festa, penso amb la frase feta, està amb l'ai al cor, no?
Amb l'ai al cor, que bona, està amb l'ai al cor.
Sí.
Clar, estàs com pendent.
Patint, no?
Patint.
Sí, pendent, expectant.
Amb totes les cultures el cor està simbolitzant la psique d'una persona que comprèn tant la seva ment, la seva ideació, com les seves emocions.
Què et diu el cor? Què presenteixes?
Que presenteixes i fins i tot ja no és només l'intel·lecte, no és l'intel·lecte reflexiu exactament, no és el del cervell, el del cor és el coneixement directe, intuïtiu o perceptiu.
Però te l'has de creure, allò que diu el cor? T'ho has de creure o no?
Home, tu no t'has trobat mai en una situació en la qual entres en una habitació o veus una situació i de cop saps el que està passant exactament?
Sí.
Aquest és el coneixement del cor. I aquest és infal·lible. El que passa és que aquest no és comunicable. Tu no pots transmetre un coneixement del cor a una altra persona. Ho has de fer d'una manera raonada. Però l'input, les coses autèntiques, verdaderes, per una persona, les situacions que entens realment, el que realment desitges, el que realment vols, només ho sap el teu cor.
Fer el cor fort vol dir aguantar i procurar tenir valor?
Vol dir juntar la teva energia a dintre el teu cor per poder realitzar el teu destí, el que vols, fer el cor fort, travessar les situacions que calen.
Per tant, és bo fer el cor fort?
És bo tenir un equilibri, per tant, és bo saber fer el cor fort quan és necessari i també és bo obrir el cor quan cal.
Donar-se mal cor, que vol dir angunejar-se, aquesta no la coneixia tant, i una que sí que diem moltes vegades, aquella persona m'ha obert el cor, per tant s'ha sincerat, ha dit el que pensa o el que sent.
Ha obert i ha donat a conèixer el que hi havia en els seus sentiments i tot el que pensava.
I el cor què és el que regula?
El cor regula...
Des de l'acupuntura, eh?
Sí, sí, des de l'acupuntura, però és que no és només des de l'acupuntura, és que en realitat la medicina xinesa o la tradició xinesa no està inventant uns paràmetres, està simplement explicitant uns paràmetres que existeixen en totes les cultures i dels quals nosaltres estem una mica desconnectats. Moltes vegades estem desconnectats. Jo he de tractar pacients a vegades perquè en realitat no saben què senten o què volen fer amb la seva vida. I això és una patologia del cor, d'una falta de connexió amb el jo profund. Perquè, clar, tots els moviments aquests dels quals estem parlant tenen, sí, de nou una vessant yang, que és l'externa, i una vessant yin, que és l'arrelament, on s'arrela. Clar, l'arbre creix en primavera, però s'arrela amb unes arrels que són tan fondes com el que creix a dalt.
Maite, Barcelona, som al Secret Catalunya Ràdio. 93207474. Digui'm, Maite, gràcies per trucar.
Hola, Bas. No, només era per comentar algunes frases d'aquestes fetes en relació amb òrgans. Un és tenir el fetge com una rajada, que vol dir que ser molt fresc.
Uh-huh. Que maco.
Molt tranquil. L'altre és tenir mal ull, que vol dir no veure la realitat.
Sí.
Mal ull?
Pa a l'ull.
Pa a l'ull. Els ulls estan en relació amb el fetge perquè són la projecció, la visió, la planificació, la visió cap a l'exterior està relacionada amb el fetge.
Pa a l'ull, sí.
Sí, us he dit que es posaven vermells. Quan
pa a l'ull és que no et deixa veure la realitat.
Uh-huh. Com si fos una brossa a l'ull, sí, sí.
Ah, exacte, com si fos una brossa. L'altra cosa és tenir un os a l'esquena, és pels ganduls.
Ah, sí, tenir un os. Ara ja ens hem passat de zona, eh? Tenir un os a l'esquena. Molt bé.
I després, bueno, tenir el cor gros, que és molt generós, no? Tenia, que ara ja parlàveu del cor.
Ah, sí,
tenir el cor gros és la generositat.
Molt bé, Maite, gràcies per aquesta aportació. És veritat, tenir el cor gros, sí, és ser generós, sí, eh? Però aquells cors són més grossos?
No, fisiològicament, o sigui, orgànicament parlant, no.
No.
Tenim una tendència exacerbada a materialitzar les coses.
Sí, sí, sí.
Tenir una visió molt material de les coses, no?
I jo ara estava pensant, el pitjor que et pot passar és que et trenquin el cor.
Ah,
però
amiga
vosaltres
meva,
no heu sentit mai que se us ha trencat el cor? No, no, cada persona és una pregunta a tothom.
Sí, alguna vegada mirem que siguin poques.
No, home, i que siguin poques perquè sí, són crisis molt importants, però trencar-se el cor és una sensació física.
I abans de trencar-se, s'encongeix.
És veritat, s'encongeix amb la por?
Sí, senyor.
És diferent, s'encongeix quan hi ha molta por i estrenca.
Hi ha un replegament, del cor?
Exacte.
Però sents que se't fa petit.
Sí, sí. Perquè és el moviment del foc, que és el contrari del de l'aigua. I el de l'aigua, que és el ronyó que parlarem un altre dia, si voleu,
sí?
És el de la por. Llavors, com que és el moviment contrari, quan hi ha molta por, el cor no pot expandir-se. Tu no pots estar tranquil, serè, alegre, amb sensació de benestar quan hi ha por. És impossible. Són moviments incompatibles. Allò que deia de les transicions és...
La por, sempre s'ha dit que és el sinònim de la infelicitat, no? La por.
No, és el sinònim de la infelicitat. És el... És un sentiment que impedeix estar i existir. És com si no hi fossis, no poguessis ser-hi, perquè t'estàs esvaint i, per tant, no pots tenir la presència de cor, presència d'esperit, no?
I quan diem que el cor, allò, se'm trenca el cor o se li ha trencat el cor, en aquell cor, en aquell moment, què li passa?
Aviam, en aquell cor, des d'un punt de vista orgànic, afortunadament, normalment, no passa res, però hi ha persones que han tingut disgustos i han fet un infart. És a dir, les patologies energètiques...
El preàmbul d'una cosa, clar, grossa.
Acaben bloquejant l'organisme i acaben degenerant amb el temps, eventualment, per sort no a la primera ni no a la mínima, i també depèn de la predisposició de la persona amb patologies orgàniques.
O sigui,
hi ha persones que poden tenir dolors precordials que no es corresponen a cap patologia orgànica, però que són deguts a alteracions emocionals molt importants que els estan...
Els estan afectant. A veure, sentim la Mar de Barcelona, això és El Secret aquí a Catalunya Ràdio. Bona tarda, Mar.
Hola, bona tarda.
Digue'm, maca.
Mira, jo estic molt d'acord amb la doctora i me sento bastant identificada amb coses que he patit durant la vida, i li volia preguntar si el que és els atacs d'angoixa,
sí?
I l'asma podrien estar relacionats.
Amb què et sembla? Si l'angoixa i l'asma podrien estar relacionats, eh?
Sí. Amb la part del fetge que estava parlant. Però
amb la fetge.
Una pregunta. Tu m'estàs dient si quan l'angoixa genera asma, és això el que m'estàs dient? O les dues coses per separat?
Bueno, jo he patit primer atacs d'asma,
sí?
I després són els atacs d'angoixa.
Vale, poden...
Però successivament, al llarg de la vida, ara poden... m'ha quedat l'asma, uh-huh. I els atacs d'angoixa, bueno... Me tenia que medicar,
uh-huh.
I perquè primer me'es controlava...
Però l'asma te la desencadena en situacions que et generin angoixa o no necessàriament?
L'asma és al·lèrgica,
sí.
Però el metge meu de capçalera, que és bastant humà...
Uh-huh. Està bé, això.
Doncs penso que me'l desencadena el meu cos, quan jo pateixo molt d'estrès o molt de nervis.
Mira,
sí, no? Molt bé, Mar. Ara ho mirem, Mar, gràcies.
Documento, hi ha dues possibilitats. Una és que tu tinguis una deficiència constitucional, perquè, clar, no tots som igual de forts en tots els nostres aspectes. Sempre en tenim alguns defens fràgils. Això és, bueno, el més normal. Pot ser que tinguis més fràgil la part del pulmó i, per tant, que tinguis tendència a fer asma per uns motius determinats, i, d'altra banda, que tinguis crisis d'angoixa o d'ansietat per situacions a la teva vida en les quals tu no pots expressar o no estàs fent el que realment voldries fer. I després comentaré una cosa sobre això. I una altra possibilitat seria, però s'hauria de fer un diagnòstic per veure-ho, que realment les situacions d'angoixa o de bloqueig et col·lapsissin el pulmó, perquè hi ha relacions entre les activitats orgàniques i les activitats energètiques del cos. I jo he tractat algunes persones que tenien asma i fent un tractament ortodox correctíssim sobre el pulmó no es resolien, i en canvi desbloquejant l'agressió del fetge o del cor sobre les energies del pulmó es resolien a l'íntegrum. O sigui que depèn del diagnòstic, perquè estem fent un programa molt aproximatiu, però...
Llavors, doctora Martorell, vostè, quan intervé en tancament de acupuntura, no ve a substituir el que està fent, en el cas d'una malaltia, la medicina alopàtica, sinó
en absolut.
Que ve a complementar-ho, no?
No, a complementar-ho o a tractar les patologies que de les quals no se'n troba cap causa orgànica.
Ah, és clar! Clar, és a dir, a vegades una miri no sé per què li passa.
Exacte.
S'ha acabat, no?
Clar. Aquest és el camp on l'acupuntura pot ser resolutiva i on hauria de treballar només. I amb aspectes orgànics pot coadjuvar a la medicina occidental, però hi ha patologies que l'acupuntura ni pot ni hauria de tractar.
Uh-huh. Què diuen els oients
doncs
al xat?
Doncs tenim encara un parell d'aportacions més pel que fa a les frases fetes. Un oient ens diu portar el cor a la mà.
Sí.
Això és ingenu, no?, anar amb el cor de la mà.
Sí, o no protegir-lo, deixar-lo exposat i tenir la valentia de portar-lo a la mà.
Oh, la valentia, la valentia.
Tenir el cor com un puny.
Espera. Valentia o imprudència?
És que estarem constantment parlant de les cares de les creus i les creus de les cares. Totes les cares comporten la seva creu, però si no estàs disposada a tenir la valentia, també et perdràs aspectes molt importants a la teva vida i, per tant...
Qui no s'arrisca no pisca, no?
En el just mig és en estar l'equilibri de poder pivotar d'una banda a l'altra sense estrellar-te perquè se't trenqui el cor, com deia...
Abans aquí ens deia José María. Recordo una vegada la doctora...
I no portar-lo excessivament a la mà, tampoc, desprotegit.
Deia la doctora Martorell que és per les mateixes vies que passa la felicitat i el dolor.
Sí, clar, és que la capacitat de la libido, no? La capacitat de viure, d'implicar-se a la vida, suposa estar exposat i disposat a patir i ser capaç de contenir, tolerar el dolor quan passa. És important, com, si parlem de la tardor i de l'hivern en altres moments,
sí.
Les fases dures, les fases fosques de la vida també és molt important poder-les transitar, perquè si no, no ets una persona completa ni equilibrada.
Però nosaltres el que voldríem, doctora Martorella, és disfrutar tot allò que sigui positiu, el sí. plaer, la felicitat, això màxim, uh-huh. i el dolor mínim, que ho toquem, això. Volem això, no, Mònica?
Sí, però em sembla que no s'hi val.
Home, no? jo demano.
O per pedir.
que no quedi.
Sí, això és el que desitjaríem, però això no és realista.
No és realista, no es pot aconseguir.
I potser no és desitjable, fins i tot.
Havíeu vist aquella pel·lícula?
És a dir, que allò bo no pots valorar-ho com a bo si no has passat res dolent, encara que sigui una mica dolent, no molt dolent, només una mica, clar. Sílvia.
És que
no,
mira'm
a la cara, només una mica dolent.
Només pels contraris pots valorar, clar. Però...
Només pels contraris,
clar. I a més, en la meva experiència amb els pacients, quan més capaç és una persona de transitar els seus dolors i de tolerar-los, això, en lloc de destruir-la, uh-huh. la regenera, uh-huh. que seria l'altra part. És a dir, quan el cor se't trenca, però d'alguna manera, quan se't trenca el cor, també pots recomposar-lo de tal manera que sigui més gran, acabi sent més gran.
Allò que diuen...
D'una manera simbòlica, que se mantingui bé, sisplau.
Les folclòriques ho diuen molt, ho dic amb carinyo,
Sí, sí. Se
si me desgarró el cuerpo. Això no, diríem a la catalana, no ho diem, però, això, ni gosem. Però ni gosem. És veritat? Aviam. Realment el dolor provoca un trencament intern?
El dolor emocional té un component somàtic important. No heu sentit mai, i pregunto un per un, no? Amb la pena no heu sentit mai com si tinguessin una pressió, un pes sobre el pit, que és...
Com si es clavés un punyal.
Se't pot clavar un punyal, que és un tipus de dolor, però aquest és més típic del cor. Però quan és pena, quan és del pulmó...
És com de trencament.
No, és una sensació de pes...
D'ofec.
No, és una sensació de pes dolorós. Fins i tot pot fer mal. Hi ha emocions que són tan intenses que pots descriure un dolor físic. I hi ha pacients que a mi m'han dit és que em fa mal el cor i em descriuen per on s'irradia el dolor cap als braços. Estan descrivint el meridià. Sí,
estan descrivint el meridià?
D'acord, és brutal, sí.
A veure si ara podem fer el bloc informatiu, si arriben els nostres companys aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Mònica?
Deixeu-me que acabi amb una consulta que sembla això una mica en plan broma, però a vegades entre les noies es parla. Hi ha un oient que deu ser home que diu que jo sàpiga, els homes síndromes premenstruals o que s'hi assemblin encara no en tenim, no?
No, els homes...
Què tenen els homes?
Els homes tenen altres dificultats que no són...
Que digui.
Però no són cícliques, o sí?
No són cícliques, i per tant, com que els homes no són cíclics en aquest aspecte, no tan cíclics com les dones, pensen que les dones amb un síndrome premenstrual simplement són neuròtiques. En lloc d'entendre, no, que és que les dones hormonalment i energèticament cada mes tenim uns fenòmens, mentre hi ha la menstruació, de compressió energètica i després d'alliberament, i això és com si estessis amb un vaixell que va pivotant d'esquerra a dreta i mantenia l'equilibri. Si estàs molt ben equilibrat no hi ha problemes, però si tens problemes a la dreta, cada vegada que pivota a la dreta es carrega molt.
I als homes què els passa?
Els homes pateixen més d'altres patologies que són més pròpies d'una, almenys aquí a Occident, d'una
sí.
concepció d'haver de ser forts, haver de ser durs, que amb ells les coses no els afectin, de que la ment mani molt. Uh-huh. Llavors, els homes, en general, pateixen més de la rigidesa que els hi dona el no permetre deixar-se anar tant del cor, perquè no està ben vist. I ells no s'ho permeten. De fet, hi ha molts homes que els hi han dit de petits que no s'ha de plorar, que els homes no ploren, i hi ha molts homes que bastants més del que us pensaríeu, que tenen incapacitat de plorar.
Però el dia que ploren s'ho passen molt malament.
No,
si
no saben
públic.
I no poden, i llavors no, saben, però llavors no tenen aquest sistema de desbloqueig que és brutal. O sigui, no poder plorar quan estàs molt malament, imagineu-vos el malestar que us queda dintre. O sigui que aquí...
Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens volia dir vostè?
Bueno, és que no he sentit des d'un començament
a la doctora Martorell. Es pot recuperar la conversa a través del podcast? Digui'm.
Bueno, no, és que jo he sentit que parlaven del fetge i de les diverses afeccions del fetge i dels estats d'ànim i tot això. I llavors a mi em passa de que recentment, doncs, bueno, fa un any i mig, més o menys, vaig perdre la mare. I, bueno, jo vaig estar, evidentment, molt afectada i bé... Però jo tenia, a part d'aquesta afectació lògica, suposo, doncs un cansament, una mena de... no un malestar. Uh-huh. I llavors, amb una sèrie d'anàlisis, una analítica que em van fer, em van veure doncs, que tenia el fetge malament.
Què tenia del fetge malament?
Carme, perdoni, què tenia el fetge?
Què tenia del fetge malament?
Doncs cirrosi biliar primària. Uh-huh. Una cosa bastant greu i tot i que en ma vida he begut, no entenc el perquè.
I ara com està?
Bueno, ara estic en tractament.
Sí?
Em van fent controls, sembla que la cosa està controlada, m'està bé. Uh-huh. Els anàlisis surten correctes, però jo continuo estant...
De caiguda, Carme?
Sí, de caiguda. No
molt
sé
bé.
Si això ho fa...
Quant temps fa que va morir la seva mare?
Bueno, jo em sento així.
Quant temps fa que va morir la seva mare?
Un any i mig.
Molt bé, a veure si li podem donar alguna idea que l'ajudi a vostè i a d'altres persones que estiguin en la seva situació. Li agraeixo la confiança. Doctora Martorell, què li podem dir?
En primer lloc, que no tenim totes les respostes a les coses que ens passen i que, per tant, no totes les malalties són psicosomàtiques, ni molt menys ni d'origen psíquic, en primer lloc. És a dir, hi ha factors genètics, hi ha factors ambientals, hi ha molts factors que desconeixem que poden fer que una persona malalti teixi i un altre no amb la mateixa situació. Això és una cosa. I d'altra és que pot ser que aquest cansament sigui degut a la pròpia cirrosi biliar primària, però també com li va afectar la mort de la seva mare?
Ja no és en antena.
No, la pregunta seria, li va afectar perquè és alguna persona amb la que es comunicava i ja no pot fer-ho? Li va afectar perquè es va sentir impotent en el moment de cuidar-la o del que hagués volgut fer? De quina manera li va afectar a vostè? Perquè... Clar, sembla que algú es mora i la resposta sigui només la pena, però poden ser d'altres coses.
És la ràbia.
O sent que hi ha coses que li hagués volgut dir i no li va poder dir. Com, de quina manera li va afectar a vostè?
Des de l'acupuntura poden abordar-ho d'alguna manera.
És que, clar, el problema és que si tu tens energia bloquejada, és com si tinguessis diners en un compte tancat i no poguessis extraure'ls. Llavors, una de les causes de fatiga no és que la persona no tingui energia, sinó que a vegades, i això ho veus pels polsos i per l'exploració, el que la té és bloquejada i el que has de fer donar-li sortida en aquesta energia que està anusada.
Doctora Martorell...
Sí, però no es pot dir a priori, s'ha de ser molt curós i ni simplificar les coses amb excés tampoc, perquè...
Li agraïm que hagi vingut, esperem que torni la setmana vinent a veure si n'aprenem una mica més.
Estaré encantada.
És metge acupuntora, és professora del màster d'acupuntura per a metges de la Universitat de Barcelona. On anirem? Que quedarem bloquejats, que plorarem.
Perdona.
Ara
no estava. No, estava escoltant.
On eres?
Entre escoltant la doctora i enviant un missatge SMS amb lleig.
Escolta'm, Radicales. Acte de contrició.
No, això és molt típic dels homes, que siguin multifunció.
Però jo ploro.
És molt atípic.
No, que és típic, que siguin multifunció.
Sí?
Però jo sóc dels que ploro.
Bé.
Sense cap problema.
Dels més sants.